Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Catalunya en Comú Podem demana al govern aturar de manera definitiva el projecte d'ampliació de la C-32. El grup parlamentari ha presentat una proposta de resolució en què demana estudiar altres alternatives basades en la sostenibilitat i l'eficiència per resoldre els problemes de mobilitat entre Lloret i Blanes. A banda d'aquests punts, els comuns també demanen la construcció d'un carril bus entre Blanes i Lloret, anunciat des de l'any 2009, fa 10 anys. A més, també proposen l'ampliació de l'espai Pein, la protecció d'espais d'interès natural del massís de Cadiretes per preservar el connector biològic amb el corredor del Montnegre. Recordem que al juliol el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va aturar les obres de la C-32. Ara el mateix òrgan ha desestimat el recurs presentat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana contra la suspensió d'aquestes obres. D'aquí uns minuts entrevistarem Laura López, que és candidata per Girona del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem pel 10N. Molt bon dia a tothom. Obrim així aquest dilluns 14 d'octubre. Retornem amb tota l'actualitat després del cap de setmana. I què és el que tenim preparat per avui, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui entrevistarem la lloretenca Elena Álvarez, la nova vicepresidenta de Vendes i Màrqueting de Hard Rock Internacional. D'aquesta manera, Álvarez estarà al capdavant del departament en 43 cafès d'Amèrica del Nord i 24 d'Europa. També donarem pas a la regidora Marina Nicolàs, que parlarà d'uns quants canvis que hi haurà aquesta setmana a les platges de Lloret. Es desactiva el servei de socorrisme, es podran passejar els gossos a una part de fanals i diumenge hi ha la neteja ciutadana anomenada Walk Clean Day. Ens posarem al dia amb els resultats esportius del cap de setmana amb un aperitiu del que serà després el programa Lloret Esportiu a les 9 del matí. Ho farà el nostre company Moisés García i farem una crida per formar parelles lingüístiques. Es tracta d'una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua. Recordarem els detalls amb Cesca Cornellà, directora de l'Oficina de Català a Lloret. I acabarem amb l'escriptor Joan Tecles, i és que demà dimarts presenta la seva nova novel·la, Oxymoron, a l'Ajuntament de Lloret.
Doncs això és el que ens ha de conduir fins a les 9 del matí aquí al Bon Dia Bon Hora, a banda del temps i el repàs de l'actualitat general. Comencem a la producció, com sempre, i tenim a Rosa Giral i a Moisés García, i aquí en directe posa en veu el programa Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, Bon Hora.
I 3 minuts amb Miquel Bernis, que ja està a punt. Com es presenta aquesta setmana, Miquel? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem setmana amb un ambient molt suau, molt atípic per ser mitjans del mes d'octubre. Aquesta nit hi ha hagut temperatures mínimes per sobre dels 20 graus en diferents punts de la costa i fins i tot temperatures clarament per sobre dels 15 en alguns sectors de l'interior. Nit més d'estiu que no pas de tardor. Aquest migdia la sensació tèrmica tornarà a ser similar a la d'ahir, a prop dels 30 graus al migdia, però en canvi aquesta setmana tindrem en general una sensació molt més de tardor real. A partir de demà i durant tota la setmana, les temperatures i sobretot la sensació tèrmica baixaran al voltant de 5 graus tant al matí com al migdia. Per tant, atents perquè a partir de demà sí que notarem més, com a mínim, temperatures habituals per ser a mitjans d'octubre. No esperem tampoc que arribi un fred avançat de moment, però sí aquesta normalització del termòmetre de cara als dies vinents. Pel que fa a l'estat del cel, atents perquè avui el pas d'una pertorbació provocarà alguns ruixats i tempestes en diferents comarques. Les pluges, sobretot les més abundants, descarregaran al Pirineu i Prepirineu, però també a la costa hem d'esperar ruixats més aïllats, curts però intensos, sobretot a la tarda o primeres hores del vespre. Per tant, atents a la possibilitat de ruixats curts però que puguin descarregar fort de cara a última hora, especialment de la jornada. Els dies vinents tindrem més sol que no pas núvols. En general, aquesta setmana no hi haurà precipitacions durant els dies vinents, més que aquests ruixats que puguin aparèixer avui, però sí que estem pendents de la possibilitat que es formi una borrasca més destacable de cara al cap de setmana. Encara hi ha molta incertesa en els pronòstics, però sobretot al voltant de diumenge, entre diumenge, dilluns, potser algunes estones de dissabte, sembla que les precipitacions podrien afectar força comarcalment de Catalunya i veurem si també la selva marítima. En tot cas, insistim que això encara caldrà anar-ho concretant de cara els dies vinents.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ho anirem concretant els dies vinents. I el que sí que podem afirmar és que ara mateix ens despertem aquí a Lloret amb una temperatura que puja als 20 graus i la humitat també molt elevada, al 91%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem ara, després de saber tots els detalls de la previsió del temps, és fer un repàs al que diuen els diaris. I en el cas del Punt Avui, el que és la notícia del dia, veurem ara amb en Josep per pràcticament tota la premsa, és doncs el tema de la sentència. El Punt Avui titula Dia D, i és que el Suprem farà pública previsiblement avui la sentència dels 12 polítics catalans acusats pel referèndum. Si no és avui, es calcula que serà com a molt tard demà. Veurem si finalment es compleix o no. A la imatge, agents dels Mossos d'Esquadra traient un dels participants en l'acció al vestíbul de l'estació de Sants que es va fer ahir a Barcelona. Primera reacció amb tensió, titula, i és que els Mossos desallotgen una acció per la sentència i s'improvisa una marxa. També publica el Punt que la immunitat d'Oriol Junqueras arriba avui a Luxemburg. Es debat avui a Luxemburg. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea debatrà per què no se li ha respectat el dret polític per poder ser eurodiputat. L'ANC, per la seva banda, farà 30 actes de protesta a l'exterior. Seran a llocs com Londres, Brussel·les i Berlín, davant de les ambaixades espanyoles. Manifest per l'ús polític de la justícia a l'Estat. L'han signat una setantena de juristes i lamenta les filtracions del cas dels CDR. També es fa ressò que hi ha hagut actes suspesos en espera de la sentència. I també publica en un altre ordre de qüestions a la seva portada al Punt Avui que la tradició dels mulats torna a Espinavell. Uns 300 animals participen en la tria, que s'omple massivament de visitants. I també es fa ressò que el casino dels nois de Sant Feliu afronta la remodelació. Comencen a planificar el nou pla director. I tot i que dèiem que pràcticament tota la premsa se centra avui en les conseqüències que pot tenir la sentència, que en principi es farà pública avui, podria ser com a molt tard demà, es calcula, doncs això és pràcticament a tota la premsa, però el diari de Girona avui no se'n fa ressò. En canvi, sí que destaca en portada que el cap de bombers de Girona avisa que la falta d'efectius obligarà a tancar parcs. Cessaran puntualment l'activitat, diu Jordi Martí, que calcula que calen uns 50 bombers nous a la província. La previsió és que s'incorpori al cos l'estiu del 2020. D'altra banda, també els esports tenen un espai destacat en aquesta primera pàgina, sobretot per l'Uni Girona de bàsquet femení, invictes abans d'Europa. I és que l'Uni ha derrotat el Lugo davant de 3.000 espectadors a Fontejau per 66 a 58 i dimecres debutarà l'Eurolliga a Istanbul visitant el potent Fenerbahçe. També en esports, la Tramunt manté Girona com el gran paradís del BTT i Frodeno guanya per tercer cop el mític Ironman de Hawaii. I encara es fa ressò a la seva primera pàgina el diari de Girona, que Ryanair obre la negociació dels eros previs al tancament de les bases, que l'examen de conduir ja admet l'ús de tecnologia excepte per aparcar, que una tenista gironina està atrapada en el tifó del Japó i que animalistes verds i comunistes formen 7 partits minoritaris que concorren al 10-N.
Més titulars de la jornada. De fet, la sentència del Suprem a totes les portades dels diaris. El País, la sentència del procés obre un nou cicle polític. El periòdico obre dient que la sentència de l'1 d'octubre obre un nou cicle polític. És pràcticament la mateixa notícia o titular en els dos diaris, a El País i a El Periòdico. La trobem també a La Vanguardia. La sentència de l'1 d'octubre obre una nova etapa per a l'independentisme. En canvi, La Razón ja opta per un altre tipus de titular, però amb la mateixa temàtica. El Suprem deixa en mans de Torra la llibertat dels presos. El diari Ara, les claus de la sentència contra els líders del procés. L'ABC, el separatisme es prepara per digerir la sentència. I El Mundo, el govern es mobilitza per defensar la sentència de l'1 d'octubre.
I repassem altres titulars de la jornada. I si bé veiem el diari de Girona que hi ha una tenista gironina atrapada en el tifó del Japó, hem de dir que de moment hi ha almenys 35 morts i 170 ferits a causa d'aquest tifó, el tifó Hagibis, pel seu pas al Japó.
També hi ha una quinzena de desapareguts. Les pluges torrencials han provocat el desbordament de rius i onades de grans dimensions al mar.
denuncien que milícies proturques han executat polítics i civils al Kurdistan sirià.
El president nord-americà Donald Trump ha advertit que imposarà poderoses sancions contra Turquia després que s'hagi fet efectiva la incursió turca de la frontera amb Síria.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, calcula que per cada persona que es treu la vida n'hi ha una vintena que sobreviuen, parla dels suïcidis, però diu que només una de cada 10 notícies dona veu a les persones supervivents.
L'OMS proposa un canvi de mirada als mitjans de comunicació que els porti a ser part de la solució i contribuir a la prevenció dels suïcidis.
També és notícia que un paracaigudista de 35 anys i veí de Badalona ha mort accidentat a la presa de la Llosa del Cavall aquest dissabte.
Dos companys van donar l'avís i els equips de recerca van tardar 11 hores a poder rescatar el cos perquè es va haver de rebaixar el nivell d'aigua a la presa.
També és notícia que els Mossos investiguen l'apunyalament mortal d'un home, també de 35 anys, a Cornellà de Llobregat.
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i el jutge ha decretat el secret de sumari.
Milers de peixos han aparegut morts a la costa del Mar Menor després de la gota freda.
S'apunta com a causa de la mort la falta d'oxigen a l'aigua.
Els Minyons de Terrassa exigeixen la retirada d'un castell en un vídeo del Partit Popular.
El vídeo, difós amb motiu del Dia de la Hispanitat, elogia la llengua castellana i vol mostrar tot el que uneix milers de persones a Espanya i Amèrica Llatina.
En esports, nou rècord de Simon Biles, que ha superat amb 24 medalles el de Vitali Zebo.
L'última medalla és un or a la prova de barra fixa en el Mundial de Stuttgart.
I també en esports, la keniana Brigid Kosgei ha batut el rècord mundial de marató femení que feia 16 anys que durava.
L'atleta ha aconseguit el rècord a la marató de Chicago i ha rebaixat en més d'un minut el rècord que tenia l'anglesa Paula Radcliffe des del 2003.
Ara mateix el rellotge marca que són les 8 i 12.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Jo sóc del RAC i quan el meu fill té febre també els truco perquè tinc metge i pediatre de guàrdia a les 24 hores. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport també els truco perquè s'encarreguen de tot, sigui on sigui. I tu, festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, hi som per ajudar.
Segona trobada de coros racieros a la parròquia de Sant Romà. El dissabte 26 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, concert de coros racieros i missa rociera. Gaudeix d'una tarda plena de tradició, lunars, guitarres i alegria. L'entrada és gratuïta. Organitza la Casa Cultural dels Pobles d'Illora i Penya del Granar.
Hola, Joana. Què hi fas per aquí?
Estic esperant el meu aprenent, en Javier. Ens trobem una hora a la setmana per parlar en català. Així el practica i el millora.
La Joana ja ho ha fet. És voluntària per la llengua des de fa 2 anys. Hi ha més persones que volen parlar en català. Tens una hora a la setmana per conversar-hi? Fes-te voluntari per la llengua. Apunta-t'hi a bxl.cat, 3w.bxl.cat o apropa't a l'oficina de català del teu municipi. Voluntariat per la Llengua és un programa de la Direcció General de Política Lingüística gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística. Això t'hi cal viure.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals.
Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-3643-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou, molt bon dia a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora. Hem fet una breu pausa, però comencem ara a desenvolupar els temes que us hem presentat. I comencem en plana política per destacar que Catalunya en Comú Podem demana al govern aturar definitivament el projecte d'ampliació de la C-32. El grup parlamentari ha presentat una proposta de resolució en què demana estudiar altres alternatives basades en la sostenibilitat i l'eficiència per resoldre els problemes de mobilitat entre Lloret i Blanes.
A banda d'aquests punts, els comuns també demanen la construcció d'un carril bus entre Blanes i Lloret anunciat des de l'any 2009. A més, també proposen l'ampliació de l'espai Pein del massís de Cadiretes per preservar el connector biològic amb el corredor del Montnegre.
Recordem que el mes de juliol el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va aturar les obres de la C-32. Ara el mateix òrgan ha desestimat el recurs presentat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana contra aquesta suspensió d'obres.
El grup parlamentari, contrari des del primer moment a aquesta infraestructura, ha volgut remarcar que la prolongació de l'autopista suposarà la destrucció de 50 hectàrees de massa boscosa, el que equival a 60.000 arbres. Consideren que cal aturar definitivament un projecte que, segons els comuns, comporta encara més massificació a la Costa Brava i afavoreix l'especulació urbanística del litoral català.
Doncs el que fem és parlar amb Laura López, que és candidata per Girona del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Dèiem que demana Catalunya en Comú Podem que s'aturin les obres de manera definitiva, no?
Sí, de fet, nosaltres, a través de la feina, des del grup parlamentari i a través de contacte amb la gent del territori, el que volem és la paralització absoluta d'aquest projecte que arriba en un moment d'emergència climàtica i que, per tant, no ens podem permetre i que no soluciona els problemes reals de les persones que viuen a Lloret i Blanes.
I quines opcions hi ha que prosperi aquesta petició?
A veure, tenim els grups parlamentaris d'Esquerra i Convergència que aposten més aviat pel negoci que no pas per la sostenibilitat, però nosaltres, com sempre, seguim treballant. A més, tenim propostes sobre la taula que sí que ajuden a la mobilitat diària dels treballadors i les treballadores, com són el carril bus, que ja es va dir el 2009 que es faria i no s'ha fet. Podem ampliar la carretera i podem estudiar altres formes que sí que donin resposta a l'emergència climàtica que tenim, necessitats de mobilitat diària per treball, i després que també donin resposta a l'hora als problemes que ens trobem a l'estiu amb la massificació de turistes.
Per què en aquests 10 anys no s'ha fet el carril bus que des del 2009 que se'n parla?
Nosaltres creiem que moltes vegades els governs de dretes que hi ha hagut s'apunten a dir que s'han de fer actuacions per millorar el canvi climàtic. El que passa és que ho diuen només davant de la galeria i a l'hora de veritat no són capaços, com faríem nosaltres, de prendre accions valentes.
O sigui, fins a quin punt creieu que es podria fer realitat, que s'acabarà fent realitat, no?, aquest carril bus, i què creieu que passarà amb l'ampliació de la C-32?
Nosaltres tenim total confiança que aquest projecte arribi totalment a paralitzar-se, perquè l'estudi d'impacte ambiental s'ha d'actualitzar, perquè és un estudi d'impacte ambiental que respon a un projecte anterior des de la redacció del qual hi ha hagut canvis substancials, i un cop aquest estudi es faci es veurà que hi ha zones inundables, que és un espai d'interès natural que s'ha de protegir. Per tant, tenim total confiança que es paralitzarà i que es podran avançar amb solucions alternatives, com és tirar endavant el carril bus, ampliar les rondes, ampliar la carretera actual i altres solucions o alternatives que respecten el territori i donen resposta a les necessitats de la gent.
De moment, malgrat la insistència del govern de tirar endavant aquesta ampliació de la C-32, a Catalunya en Comú Podem està contenta de com estan en tot plegat en els jutjats?
De moment nosaltres considerem que és una bona notícia l'aturada provisional. El que esperem és la bona notícia final, que de fet ja és el que va demanar les persones que viuen al territori amb el referèndum. Hi ha aproximadament un 70 de persones que van expressar el seu desacord amb aquesta infraestructura, i tinguent en compte que és aquest projecte és contrari a la llei d'emergència climàtica, és contrari a la realitat del territori, perquè és un territori inundable que no es pot permetre perdre aquest interès natural. Vull dir, vosaltres mateixos ho heu dit, són 65.000 arbres, 50 hectàrees, i és una zona que fa de connexió biològica. Llavors estem parlant de la destrucció de moltes espècies que, si no tenen la possibilitat de relacionar-se entre elles, doncs poden arribar fins i tot a desaparèixer i perdre la importància que té de comptar amb un bosc mediterrani típic en aquesta zona.
I pel que fa als tràmits, ara s'ha presentat aquesta proposta de resolució. Quan es resoldrà, quan se sabrà alguna cosa?
Bueno, ja saps que els tràmits administratius a vegades tenen certes paralitzacions, però nosaltres confiem, doncs, que això vagi ràpid i que Esquerra i Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, doncs finalment vegin que això és destrossar el territori i sortint de la seva insistència en afavorir els interessos privats.
Doncs ho recollim, estarem atents a veure què és el que acaba passant. Laura López, candidata per Girona del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, agraïm moltíssim aquesta trucada aquí a la ràdio de Lloret. Molt bon dia.
Gràcies, Maria, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant. Queden 9 minuts i arribarem a 9:15. Parlem ara d'una lloretenca, Elena Álvarez, perquè és la nova vicepresidenta de vendes i màrqueting a Hard Rock Internacional. La popular cadena de restaurants ha confiat en l'executiva després dels seus 14 anys d'experiència a la companyia. D'aquesta manera, ara assumeix més responsabilitats i estarà al capdavant del departament en 43 cafès d'Amèrica del Nord i 24 d'Europa.
Elena Álvarez va començar la seva carrera a l'empresa en 2006 com a gerent de vendes i màrqueting al Hard Rock Café Barcelona. Tres anys després va passar a ser mànager del departament regional amb seu a Londres. Al llarg d'aquest temps s'ha desenvolupat estratègies per a tots els cafès europeus, fent servir les relacions públiques i les propostes d'entreteniment com a eines per impulsar les vendes i incrementar el coneixement de marca.
El president d'operacions de la companyia, Stephen Judge, ha assegurat en declaracions al portal digital Reason Why que estan segurs que Elena Álvarez continuarà fent créixer l'organització, i és que les propostes d'entreteniment que ha proposat en aquests anys la lloretenca es valoren de manera molt positiva perquè, asseguren, han impulsat les vendes de l'empresa.
Hard Rock Café és una cadena de restaurants que va ser fundada l'any 1971 per Isaac Tigret i Peter Morton. Els seus establiments estan decorats amb objectes de culte del rock, com guitarres de grups de gran reconeixement que es combinen amb música i cuina americana. De fet, compten amb més de 80.000 articles personals de grans llegendes de la música, distribuïts entre els seus locals, repartits en més de 70 països d'arreu del món, amb més de 240 restaurants, més d'una vintena d'hotels i 12 casinos.
Doncs el que fem és donar pas a una entrevista enregistrada per en Moisès.
Parlem amb la lloretenca Elena Álvarez, la nova vicepresidenta de Vendes i Màrqueting a Hard Rock Internacional. Molt bon dia, Elena. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo valoras tu nuevo cargo en la empresa?
Bueno, pues mira, todo un reto a nivel profesional y personal, ya que nos tenemos que mover a miles de kilómetros de Lloret de Mar, así que todo un reto. Es una posición más alta, a la mesa más alta donde puedo llegar en esta empresa, a la que puedo aspirar. Así que, bueno, con muchas ganas y ver qué se puede hacer.
¿En qué va a consistir ahora tu trabajo?
Mi trabajo ahora es, bueno, me han dado la posición de vicepresidente de ventas y marketing a nivel mundial, entonces continuar un poquito con lo que estaba haciendo en Europa y trasladarlo, el buen trabajo que hemos hecho, pues a nivel Norteamérica, Estados Unidos, para, bueno, intentar implementar todas las activaciones que estamos haciendo en Europa y que puedan ser igualadas en Estados Unidos, o sea que llevaré toda la parte de lo que es ventas, marketing, música y todo tipo de promociones internas.
Esto te supone un cambio de residencia. ¿Cómo crees que va a cambiar tu vida ahora mismo?
Bueno, poco de mezcla de sentimientos, más que nada el hecho de no tenerlo todo a mano, ¿no? Somos de Lloret de Mar y voy, trabajo, tengo en serie ahora mismo en Barcelona, entonces lo tengo todo a mano aquí en Lloret, viajo bastante, pero quieras o no, en un pueblo, entonces vamos a un sitio donde no conocemos exactamente, ¿no?, todo, y es un cambio de cultura, de idioma, personalidades, pero bueno, somos muy abiertos de mente, así que sin ningún miedo, y supongo que el cambio tampoco será tan grande.
Recuérdanos, Elena, ¿cuál ha sido tu tarea en la empresa los últimos años?
Pues mira, empecé llevo en la empresa 14 años, empecé como jefa de ventas en el Jarro Café de Barcelona hace 14 años, y allí me promocionaron a regional. Con esa promoción me tuve que mover con mi marido, Jaume, a Londres, y estuvimos allí 2 años y medio. Y siempre he estado en el mundo de ventas y marketing, primero pues lo que es en solo Hard Rock, luego pasé a nivel europeo, que llevaba 23 restaurantes, y ahora me muevo a casi 75 a nivel mundial.
¿Y por qué crees que has sido la escogida para ocupar este cargo?
Mira, esa es una pregunta que cuando recibí la promoción, el presidente de la empresa decidió coger un vuelo y venir a Barcelona a comer con mi marido, con Jaume y conmigo, para, bueno, decirnos en persona el tema de la promoción y que estuviéramos tranquilos. Y mi marido le hizo la pregunta, la misma pregunta al presidente, y la respuesta se la dio él. Le dijo, bueno, sobre todo por la constancia, el trabajo duro que he hecho durante estos años y los buenos resultados que hemos tenido gracias al liderazgo que llevo. Así que espero que continuar haciendo el mismo buen trabajo que hemos hecho hasta ahora.
Y Elena, supongo que habrá poca gente que no conozca Hard Rock Café. Para los que no lo conozcan, ¿qué es Hard Rock Café?
Pues mira, Jarro Café se encuentra en un momento, es una cadena de restaurantes, no es solo restaurantes, esto es una buena pregunta, porque a nivel, es una cadena en la cual que también tenemos cafés, casinos y hoteles, estamos representando en 74 países y con 248 restaurantes. Pero también la parte que lo comento de café, de hoteles y casinos, es porque mucha gente desconoce de este tema, pero están siempre los hoteles y casinos en Estados Unidos. Hoteles también tenemos en Europa, pero a nivel franquicia. Entonces, bueno, es una cadena de restauración, como digo, con un valor añadido de, sobre todo, damos la mejor experiencia combinado con un buen producto de comida y música. Dudo que mucha gente no conozca lo que es el Jarro Café. Esta es una de las facetas, me dices, que también a nivel ventas nos ayuda mucho, o sea, te lo deja muy fácil, ¿no? Cuando vas a vender algo, la gente ya, lo que es la marca en sí, ya conoce, solo viendo el logo, ya conocen la marca.
¿Y en qué momento se encuentra? ¿En qué estado de forma está ahora mismo Hard Rock Café?
Ahora se encuentra, como comentaba, en un momento de crecimiento. En el 2020 hay una previsión de aperturas tanto de hoteles como de restaurantes muy buenas. Estamos trabajando muy fuerte a lo que es la parte digital, de social media, bastante. El tema de producto, hemos lanzado una nueva carta a nivel mundial y, como comento, se encuentra en un momento de crecimiento muy bueno, en el cual, por eso, coger las riendas del departamento de ventas y marketing a nivel mundial es un reto que me apetece bastante.
Pues Elena, esperemos que tengas muchísima suerte y enhorabuena por este nuevo cargo.
Muchas gracias por todo.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut i mig per arribar a 2:15 i ens volem fer ressò ara que iniciem una setmana de canvis a les platges de Lloret, perquè demà, dimarts 15 d'octubre, es posa punt i final a la temporada de socorrisme, una de les més llargues de tota la costa catalana.
Demà serà el darrer dia amb la presència de fins a 8 socorristes repartits entre la platja del Centre i Fenals. A les Cales, el servei va acabar a finals de setembre. Ho explica la regidora de Medi Ambient, Marina Nicolàs.
Doncs efectivament, el proper dimarts 15 d'octubre acaba el servei de socorrisme a les platges de Lloret. Val a dir que som un dels pocs pobles o ciutats que han mantingut aquest servei fins a dia d'avui. Hem parlat amb Proactiva, que és l'empresa concessionària a Lloret, i ens ha comentat doncs, que només l'han mantingut a Sitges, a Tossa i a Lloret. A Barcelona, per exemple, només l'han tingut durant els caps de setmana, per tant és una dada important a tenir en compte. Nosaltres considerem que la nostra casuística, nosaltres encara tenim gent i encara hi ha dies que fa molt bon temps, doncs requereix que l'allarguem fins ara. A partir del dimecres 16, per tant l'endemà, onejarà una bandera de color taronja, que significa que és una platja sense vigilància. Per tant, apel·lem a la responsabilitat de la gent que vagi a les nostres platges. No hi haurà vigilància i per tant hauran d'anar alerta amb el que facin. És la bandera que onejarà per defecte, per tant només serà o taronja o vermella en cas que per les condicions que hi trobem doncs es prohibeixi l'accés a les platges.
De cara a dimecres arriba un altre canvi que afecta Punta Garbí, situada a l'extrem de la platja de Fanals. Des del 16 d'octubre s'hi poden tornar a passejar gossos, una prova pilot que va començar l'any passat.
El sector destinat a passejar gossos és de 10.000 metres quadrats que estan degudament senyalitzats. En aquest tram hi ha un seguit de normes de conducta que els propietaris han de respectar. Entre elles, cal recollir les defecacions dels animals i evitar que urinin a la sorra o bé al mobiliari urbà.
Pel que fa a les races considerades perilloses, els animals han d'anar lligats i dur posat al morrió. La de Fanals és la primera platja de Lloret apta pels gossos fora de la temporada d'estiu.
Doncs el dimecres 16, i per tant un cop acabi la temporada de platges, es tornarà a habilitar per gossos el tram sud de la platja de Fanals, que, com bé dieu, és una prova pilot de l'any passat. Les valoracions han estat positives. En tot cas, aprofitarem per demanar a les persones que facin ús d'aquest servei doncs que siguin responsables amb els seus animals i que per tant recullin tot allò que pugui molestar a altres usuaris, perquè d'això en dependrà que en un futur es puguin habilitar més zones per gossos en diferents platges.
A més d'això, el pròxim diumenge 20 d'octubre arriba el Walk Lent Day, una iniciativa de l'associació ciutadana Estimem Lloret que consisteix a netejar la platja, el bosc i la riera de la vila.
La regidora valora la iniciativa i exposa com s'hi suma l'Ajuntament.
L'Ajuntament valora molt positivament la iniciativa del Walk Lent Day que ha impulsat Estimem Lloret, perquè significa doncs, que cada vegada hi ha més consciència mediambiental i per tant això és positiu per tothom. L'Ajuntament hi serà present i l'Ajuntament hi col·labora. Tindrem un stand on repartirem cubells de recollida selectiva d'orgànica i embuts d'oli per fomentar la recollida selectiva. Hem gestionat també la presència d'una exposició de la fracció orgànica on s'exposarà doncs, el procés d'orgànica compost. Hem gestionat també la presència d'agents rurals per fer tallers de fauna per la mainada. Posarem jocs de taula gegants, etc, etc. A més, hi serà present l'empresa concessionària del servei de neteja amb la màquina garbelladora per demostrar, per una banda, el funcionament de la màquina i, per altra banda, doncs, la dificultat d'accedir a segons quins llocs i a segons quins residus de dimensions reduïdes com poden ser les borilles.
Recordem que l'acció es fa aquest diumenge i les inscripcions ja estan obertes al web de l'entitat. Ara mateix passen 3 minuts de 9:15. Saludem amb Miquel Bernis amb tots els detalls de la informació del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem setmana amb un ambient molt suau, molt atípic per ser mitjans del mes d'octubre. Aquesta nit hi ha hagut temperatures mínimes per sobre dels 20 graus en diferents punts de la costa i fins i tot temperatures clarament per sobre dels 15 en alguns sectors de l'interior. Nit més d'estiu que no pas de tardor. Aquest migdia la sensació tèrmica tornarà a ser similar a la d'ahir, a prop dels 30 graus al migdia, però en canvi aquesta setmana tindrem en general una sensació molt més de tardor real. A partir de demà i durant tota la setmana les temperatures i sobretot la sensació tèrmica baixaran al voltant de 5 graus tant al matí com al migdia. Per tant, atents perquè a partir de demà sí que notarem més, com a mínim, temperatures habituals per ser a mitjans d'octubre. No esperem tampoc que arribi un fred avançat de moment, però sí aquesta normalització del termòmetre de cara als dies vinents. Pel que fa a l'estat del cel, atents perquè avui el pas d'una pertorbació provocarà alguns ruixats i tempestes en diferents comarques. Les pluges, sobretot les més abundants, descarregaran al Pirineu i Prepirineu, però també a la costa hem d'esperar ruixats més aïllats, curts però intensos, sobretot a la tarda o primeres hores del vespre. Per tant, atents a la possibilitat de ruixats curts però que puguin descarregar fort de cara a última hora, especialment de la jornada. Els dies vinents tindrem més sol que no pas núvols. En general, aquesta setmana no hi haurà precipitacions durant els dies vinents, més que aquests ruixats que puguin aparèixer avui, però sí que estem pendents de la possibilitat que es formi una borrasca més destacable de cara al cap de setmana. Encara hi ha molta incertesa en els pronòstics, però sobretot al voltant de diumenge, entre diumenge, dilluns, potser algunes estones de dissabte, sembla que les precipitacions podrien afectar força comarcal de Catalunya i veurem si també la selva marítima. En tot cas, insistim que això encara caldrà anar-ho concretant de cara als dies vinents.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Estarem atents a veure què és el que acaba passant. El que sí que sabem és que ara mateix tenim 20 graus i la humitat al 90%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Dia D és el que titula el Punt Avui a la seva portada en aquest dilluns 14 d'octubre, fent referència al que és el tema del dia per la majoria dels mitjans de comunicació. El que explica el Punt és que el Suprem farà pública previsiblement avui la sentència dels 12 polítics catalans acusats pel referèndum. Veurem si acaba sent avui o no el dia, però en tot cas és el que, del que parlen la majoria de diaris. També hi ha una imatge del moment en què els agents dels Mossos d'Esquadra treien un dels participants en l'acció que es va fer ahir al vestíbul de l'estació de Sants de Barcelona. Primera reacció amb tensió, titular el Punt Avui. I és que els Mossos van desallotjar una acció per la sentència i diu que s'improvisa una marxa. També es fa ressò al Punt del fet que avui es debatrà a Luxemburg la immunitat d'Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea debat per què no se li ha respectat el dret polític per poder ser eurodiputat. L'ANC, per la seva banda, farà 30 actes de protesta a l'exterior. Seran a llocs com Londres, Brussel·les i Berlín, davant de les ambaixades espanyoles. Manifest per l'ús polític de la justícia a l'Estat. L'han signat una setantena de juristes i lamenta les filtracions del cas del CDR. També explica el Punt que s'han hagut de suspendre alguns actes en espera de la sentència. És, com dèiem, la notícia del dia, tot i que també hi ha dos titulars més a la portada del Punt Avui. Un és que el casino dels nois de Sant Feliu afronta la remodelació i l'altre és que la tradició dels mulats torna a Espinavell. Uns 300 animals han participat en la tria, que s'ha omplert massivament de visitants. Pel que fa al diari de Girona, cap referència a la sentència per l'1 d'octubre, sinó que i veiem les notícies que repassem a continuació. El cap de bombers a Girona avisa que la falta d'efectius obligarà a tancar parcs. Cessaran puntualment l'activitat, diu Jordi Martí, que calcula que calen uns 50 bombers nous a la província i diu que la previsió és que s'incorporin al cos l'estiu del 2020. També és notícia destacada que l'Uni Girona segueix invicta abans d'Europa i és que les noies del City Leaf Girona derroten el Lugo davant de 3.000 espectadors, 66 a 58 a Fontejau. I dimecres debutaran a l'Eurolliga a Istanbul visitant el potent Fenerbahçe. També en esports, la Tramunt manté Girona com el gran paradís del BTT i Frodeno guanya per tercer cop el mític Ironman de Hawaii. És un triatleta que viu a Girona on ha preparat la prova. En un altre ordre de qüestions, Ryanair obre la negociació dels ERTEs previs al tancament de les bases. L'examen de conduir ja admet l'ús de tecnologia excepte per aparcar. Una tenista gironina està atrapada en el tifó del Japó. Animalistes, verds i comunistes formen 7 partits minoritaris que concorren al 10N. I finalment, el Giro Còmic tanca amb èxit de públic, tot i obrir només 2 dies.
La sentència del Suprem a totes les portades de la resta de premsa escrita de paper. De fet, és el que gairebé esmorzarem cada dia aquesta setmana. Hi ha coincidència de titulars. El País diu la sentència del procés obre un nou cicle polític, mentre que La Vanguardia obre dient que la sentència de l'1 d'octubre obre una nova etapa per a l'independentisme. També llegim gairebé el mateix titular a El Periódico. La sentència de l'1 d'octubre obre un nou cicle polític. La Razón diu en primera plana que el Suprem deixa en mans de Torra la llibertat dels presos. El diari Ara es fa ressò que les claus de la sentència contra el líder del procés. Contra els líders del procés. L'ABC diu que el separatisme es prepara per a digerir la sentència, mentre que El Mundo ofereix en primera plana el titular que el govern es mobilitza per defensar la sentència de l'1 d'octubre.
I més notícies. Parlàvem del tifó del Japó, doncs bé, almenys ha causat 35 morts i 170 ferits. És el tifó Hagibis en el seu pas pel Japó.
També hi ha una quinzena de desapareguts. Les pluges torrencials han provocat el desbordament de rius i onades de grans dimensions al mar.
Denuncien que milícies proturques han executat polítics i civils al Kurdistan sirià.
El president nord-americà Donald Trump ha advertit que imposarà poderoses sancions contra Turquia després que s'hagi fet efectiva la incursió turca a la frontera amb Síria.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, calcula que per cada persona que es treu la vida, que se suïcida, n'hi ha una vintena que sobreviuen, però només una de cada 10 notícies dona veu a persones supervivents.
L'OMS proposa un canvi de mirada als mitjans de comunicació que els porti a ser part de la solució i contribuir a la prevenció dels suïcidis.
En successos, un paracaigudista de 35 anys i veí de Badalona ha mort accidentat a la presa de la Llosa del Cavall aquest dissabte.
Dos companys van donar l'avís i els equips de recerca van tardar 11 hores a poder rescatar el cos perquè es va haver de rebaixar el nivell d'aigua de la presa.
Els Mossos investiguen també l'apunyalament mortal d'un home de 35 anys a Cornellà de Llobregat.
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i el jutge ha decretat el secret de sumari.
Milers de peixos han aparegut morts a la costa del Mar Menor després de la gota freda.
S'apunta com a causa de la mort la falta d'oxigen a l'aigua.
Els Minyons de Terrassa exigeixen la retirada d'un castell en un vídeo del Partit Popular.
El vídeo, difós a motiu del Dia de la Hispanitat, elogia la llengua castellana i vol mostrar tot el que uneix milers de persones a Espanya i Amèrica Llatina.
En plana esportiva, nou rècord de Simon Biles, que ha superat amb 24 medalles el de Vitali Sherbo.
L'última medalla és una hora a la prova de barra fixa en el Mundial de Stuttgart.
I la keniana Brigitte Kosgei ha batut el rècord mundial de marató femení que feia 16 anys que durava.
L'atleta ha aconseguit el rècord a la marató de Chicago i ha rebaixat en més d'un minut el rècord que tenia l'anglesa Paula Radcliffe des del 2003.
Els diaris parlen de Lloret.
En plana cultural, a la pàgina 38 del Punt Avui, hi ha una crònica de la pel·lícula Paradise Hills, que es va estrenar aquest cap de setmana als cinemes després de passar pel Festival de Sitges i que té com a escenari diferents espais de Lloret de Mar. Una rebel·lió contra la pressió de la perfecció, titula, que diu que la pel·lícula és una distopia d'Alice Waddington que passa de Sitges als cinemes. Podeu llegir-ho, com dèiem, a la pàgina 38 del Punt Avui. I la resta de referències a Lloret les trobem en plana esportiva. A l'Esportiu, que és el suplement d'esports del Punt, parla d'hoquei patins, diu que el Lleida es rescabala i el Lloret no aixeca cap. I és que van tornar a perdre i ara mateix, segons la classificació, se situen penúltims amb només un punt. El proper partit serà complicat contra l'Igualada, que ara mateix és segon i està invicta a l'hoquei Lliga. Veurem ara aquest resultat amb en Moisés García i també el de futbol, que se'n fan ressot en el Punt com el diari de Girona. En aquest cas, el Lloret aconsegueix un punt que es queda curt. L'empat va ser a un contra el Mataró i diu que els d'Albert Vall-llosera van generar moltes ocasions. A la classificació veiem que el Lloret és 11è amb 7 punts i al proper partit s'enfrontaran a casa contra el Vic.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora, els esports.
Doncs ho dèiem, ara queda un minut per tres quarts de nou. En Moisès, com sempre, ens fa arribar a tots els resultats del cap de setmana. Mal moment pel Club Hoquei Lloret, empat del Club de Futbol Lloret, ho veiem als diaris, i també la resta d'equips de Lloret. Moisès, bon dia.
Què tal, Maria? Bon dia. Doncs sí, com deies, mal moment pel Club Hoquei Lloret. De moment només un punt en aquest inici de l'Hoquei Lliga. Aquesta jornada 4-1 va caure l'equip d'Oriol Perarnau davant del Lleida. Els lloretencs van encaixar el primer gol del partit quan només s'havien jugat 5 minuts i el segon el van rebre quan quedaven 2 minuts pel descans. A la represa, Adrià Farri va retallar diferències, però els lleidatans van fer dues dianes més i van col·locar el definitiu 4-1. Tampoc va aconseguir guanyar, però es considera un punt positiu el del Club de Futbol Lloret, al camp del Mataró, empat a un del conjunt d'Albert Batllucera, la sisena jornada de la primera catalana. Els lloretencs van començar per darrere en el marcador des del minut 23 i la Igualada va arribar en el segon temps, en el minut 60, per mitjà de Rubén Martínez Pegué, que per cert va firmar el seu sisè gol d'aquest curs en 6 partits. Amb aquest empat, el Club de Futbol Lloret és 11è a la classificació amb 7 punts i es distancia de la zona de descens. Va empatar a 2 el Club Futbol Sala Lloret a la pista de l'Sporting Montmeló. Els homes de Joaquín Hernández van començar guanyant en el minut 11, però els rivals van empatar en el segon temps. Tot i així, els lloretencs van saber reaccionar molt ràpid i un minut després de l'empat dels rivals van tornar a situar-se per davant. Al final no van poder mantenir la victòria i van empatar a 2. Són ara mateix tercers a la classificació amb 4 punts. I qui no va poder obtenir un resultat positiu és el Lloret Esportiu Futbol Sala, que va caure derrotat de manera contundent en el derbi salvatà davant del Blanesport per un marcador d'1-5. Pel que fa al vòlei, nova victòria de les lloretenques en aquesta primera fase de la segona divisió femenina, resultat de 3-0, el primer parcial disputat 25-22, el segon molt més còmode 25-16 i el tercer i definitiu set, doncs també molt disputat 25-23. Pel que fa al bàsquet Lloret, primera derrota de la temporada després de les dues victòries a les dues primeres jornades. En aquesta ocasió les de Marci Urana van perdre de 5 punts, 60-55 a la pista del Roses i, com diem, és la primera ensopegada de la temporada. Tot i així, les lloretenques que seguiran ben a prop de la part alta en el tercer lloc amb 5 punts.
I Moisès, d'aquí 14 minuts, el Lloret Esportiu, com es presenta avui?
Doncs bé, parlarem, òbviament, amb els protagonistes d'aquests marcadors. Avui també una entrevista amb Pol Gómez, el lloretenc que el tenim competint amb el Llagostera, a la segona divisió B, i parlarem amb els atletes, amb Àngel Mollera, per veure com es presenta la nova temporada del circuit gironí de cross, i amb José Luis Blanco, que té diverses cites en el calendari i una serà aquí a Lloret de Mar.
Doncs estarem atents a partir de les 9 amb el Lloret Esportiu. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs 13 minuts per les 9, deixem de banda els esports. Recordem que a partir de les 9 el Lloret Esportiu amb en Moisès García i ens centrem ara en l'Oficina de Català de Lloret, que fa una crida a la participació en la novena edició del Voluntariat per la Llengua. El 31 d'octubre es presentaran les noves parelles del programa que té l'objectiu de facilitar l'aprenentatge del català a les persones que tenen coneixements bàsics de la llengua.
Es busquen tant voluntaris com aprenents. Les parelles es formen amb catalanoparlants i persones nouvingudes o que volen aprendre a desenvolupar-se amb el català en contextos reals. La dinàmica és trobar-se una vegada a la setmana i mantenir una conversa en català. El compromís en total és per a un mínim de 10 trobades.
Es tracta d'un programa que està reconegut per la Unió Europea i que s'ha adoptat a Catalunya, l'Aran, Perpinyà, Andorra, València i les Illes Balears. A més, també es fa a Bolzano, a Itàlia, i a Flandes, a Bèlgica.
Els interessats en participar en la nova edició del Voluntariat per la Llengua poden adreçar-se a l'Oficina de Català, situada al carrer Felicià Serra i Mont, número 15.
Doncs al telèfon hi tenim a Cesc Cornellà, que és la directora de l'Oficina de Català. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que es fa una crida perquè a finals de mes es presenta la nova edició del Voluntariat per la Llengua, no?
Exacte, ho heu explicat molt bé.
Per què la gent hi ha de participar o què és el que diuen els que hi han participat i tenen ganes de repetir? Què és el que agrada d'aquest programa?
Home, en primer lloc, és una cosa tan i tan senzilla, no? Que és com quedar per parlar amb una persona una hora a la setmana. Però principalment perquè és una experiència que aporta coneixements, aporta bones estones i al cap i a la fi els voluntaris ajuden algú sense cap altre esforç que no sigui buscar una horeta a la setmana, ajuden una persona que té ganes de parlar el català cada dia més bé, i per tant també ajuden el català, i les persones aprenents doncs s'hi apunten perquè és això, s'ho passen bé anant a petar la xerrada una horeta a la setmana i cada vegada se senten més còmodes a l'hora de parlar el català perquè veuen que se'n surten més bé, que no han d'estar buscant tant la paraula que necessiten i, home, en definitiva, és una experiència beneficiosa, profitosa, tant per un com per l'altre, perquè coneixen altres persones, coneixen altres maneres de veure el món, cultures diferents, i ajuden que el català s'utilitzi més.
Ah, és una campanya que podem dir que és un èxit, no? Que sempre funciona molt bé.
Molt bé, molt bé. Sí, sí. La veritat és que probablement perquè es basa en una idea tan simple, en els anys que porta de recorregut, que ja són molts, perquè va néixer el 2003, ha fet un munt de parelles arreu del territori, i a Lloret en concret també, o sigui, hi ha moltes persones que any rere any repeteixen l'experiència.
O sigui, parelles...
diuen, sí, hi ha gent que diu, continuem amb la meva parella, a vegades ens trobem parelles lingüístiques que ja hem perdut el compte de quan va ser que els van presentar, potser fa més de 10 anys que es van trobant regularment, evidentment això no vol dir que cada setmana de l'any es trobin, però tenen l'hàbit de quedar per parlar i evidentment ja s'ha creat un vincle que és més d'amistat que d'altra cosa, no?
Exacte, això no l'ha dit.
Sí. I a part d'aquestes persones que es troben amb la mateixa parella fins i tot després del voluntariat, hi ha persones que ens diuen, amb la meva parella de l'any passat ja hem fet les 10 trobades, aquest any busquem algú altre, és a dir que de modalitats n'hi ha moltes, i de gent que està encantada de la vida amb el programa, en tenim molts i molts testimonis.
Hi ha algun perfil dels visitants o és variat?
Perfil dels participants.
Dels participants, sí, perdó.
Sí. No, és que no t'havia entès, perdona. És variat, o sigui, majoritàriament són dones, això sí. També ens hi trobem amb la mitjana dels alumnes dels nostres cursos. Sembla que les dones tenen més ganes d'aprendre i de fer aquesta formació contínua i d'anar adquirint coneixements. I després, per nacionalitats, diríem que en el voluntariat per la llengua, tot i que és variat, dominaria la gent provinent de països de l'est, del Marroc, també hi ha molta participació de dones marroquines, i de països de Llatinoamèrica. Però vaja, que és molt variat, això és per dir més o menys gent jove majoritàriament, i bé, és molt divers.
Doncs, Cesc, abans d'acomiadar-nos, recordar, per participar en aquesta campanya, adreçar-se a l'Oficina de Català, no?
Sí. Ara, quan fèieu la presentació del programa, ja dèieu que s'han d'adreçar a l'Oficina de Català, al carrer Felicià Serra. Ara per ara, com que estem sense internet i sense telèfon, pràcticament és l'única manera aquests dies de posar-se en contacte amb nosaltres per l'atac cibernètic que hi ha hagut a l'Ajuntament. Però he de dir que si no poden venir i volen participar-hi, també poden escriure un correu a l'adreça v-xl de Voluntariat per la Llengua .lloret@cpnl.cat, perquè encara que no sigui des d'aquí podem consultar aquesta adreça i també a la gent que vol participar i s'hi pot inscriure. I voldria destacar una cosa, i és que a vegades hi ha persones que es pensen que per participar en el voluntariat com a aprenent s'ha de ser alumne de l'Oficina de Català, i no és així. És a dir, qualsevol persona que ja parla una mica el català però troba a faltar desenvolupar-se més bé en l'expressió oral, és a dir, no haver d'estar buscant la paraula, perdre la vergonya, etc., pot participar en el programa. És a dir, tant aprenents com voluntaris poden no ser alumnes de l'Oficina de Català.
Doncs és interessant també de deixar-ho dit. I Hem comentat tots els detalls, per tant, animar tothom que participi al Voluntariat per la Llengua. Cesca Cornellà, directora de l'Oficina de Català. Esperem que aquesta edició torni a ser un èxit. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens anirem fent ressò de les activitats que es facin. Bon dia.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs també en plana cultural encara tenim una altra notícia per donar-vos quan queden 6 minuts per arribar a les 9. I és que el nou llibre de Joan Tecles, Oxímoron, que es presenta aquest divendres, és una novel·la de gènere negre que suposa la continuació d'un relat que l'autor va escriure fa 3 anys.
La trama se centra en l'inspector TJ, que ha descobert que van condemnar un innocent per un assassinat. Ara s'ha reobert el cas i haurà de esbrinar qui ha estat l'autor del crim. A més, al llarg de la història es presentarà una segona història relacionada amb una xarxa de mafiosos.
La novel·la Oxímoron, de Joan Tecles, es presenta aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Es tracta d'un nou treball de l'escriptor que fa 3 anys va presentar també a Lloret de Mar la novel·la Les huelles de la carcoma, de la qual Oxímoron serveix de continuació i un llibre de viatges.
Al telèfon hi tenim a Joan Tecles. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs hem fet una pinzellada d'aquesta novel·la. Què en destacaries com a autor?
Bueno, aquesta, com molt bé heu fet el resumen aquest que acabeu de dir, no? És una continuació de la novel·la anterior, de Les huelles de la carcoma. Evidentment, com que és una continuació, segueixen les mateixes trames de la novel·la anterior. Un subinspector TJ intentant arribar-hi a la resolució de ambdues trames, no? Perquè porta dues trames paral·leles, no? La novel·la. En l'anterior, a la novel·la de Les huelles de la carcoma, hi ha una màfia que opera en les costes mediterrànies espanyoles i catalanes, que està sent investigada per part de la policia espanyola, tant espanyola com senegalesa, no? I a l'altra trama, hi ha s'han comès dos assassinats de l'industrial Tuar de la Rosa, un important industrial, i el seu acompanyant casual. I aquesta primera trama acaba amb el responsable davant de la justícia, no? A la segona part, d'Oxímoron, el grup mafiós intenta reorganitzar-se debido a una sèrie d'aconteciments que han passat durant tota la primera novel·la, no? Sempre amb la policia expectativa dels seus moviments, no? I per altra banda, també apareixen coses noves a Oxímoron, un personatge que ja havia aparegut, però amb no tanta importància, no? Amb la primera, un personatge ple de records dolorosos, la qual TJ va conèixer a la seva primera visita a Dakar. Es diu Asalia Kanke, aquest personatge és una dona, i forma part d'una organització de dones que està dedicada a la lluita contra els enviaments de cayucos, con la visita d'aquesta noia a Barcelona, a Espanya, comença a créixer una relació personal entre ella i TJ, no? Hi ha una història molt maca també dintre d'aquesta novel·la, no? Uh-huh. Es deixen moltes coses, no? Entre TJ i aquesta noia.
I
en quant a la segona trama, el responsable dels assassinats de l'industrial i el seu acompanyant, doncs és objecte d'una segona investigació a part de TJ, amb la reapertura del cas, i no puc dir res més perquè si no faria una mica de faria un spoiler, no?
Uh-huh.
I no vull.
Doncs no, nosaltres tampoc volem que el facis, en tot cas, perquè aquest títol, un oxímoron, és una figura retòrica en què es justaposen dos conceptes que tenen significats contradictoris. Ve per això el títol?
Sí, perquè a la novel·la n'hi ha elements que denoten això. Per exemple, hi ha jo dic en alguna part, no?, de que hi ha una justícia injusta, Això és un símbol, no?
Uh-huh.
Precisament del títol, com que sí que precisament és un nom o una paraula, no? És un mot que no és molt, molt comú, és curiós, no? I per aquesta raó jo dono una explicació al pròleg del llibre per què es diu, què és aquest mot, no? Què significa aquest mot i per què el llibre porta aquest títol.
Doncs convidem a tothom a llegir-lo i, si més no, a la presentació aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Joan Tecles, que vagi molt i molt bé. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres.
Doncs gràcies a vosaltres. Jo volia dir convido a tothom que vulgui venir a acompanyar-me en aquest esdeveniment.
Doncs queda dit.
Sí, estaré molt, molt agraït amb la seva assistència.
Doncs tothom convidat. Moltíssimes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
I bon dia a tothom. Ho deixem aquí. Són les 9. Us deixem amb el Lloret Esportiu. Que vagi molt bé.
Bon dia, bona hora.